Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Josep Rull i Jordi Turull s'han acreditat aquest matí al Congrés dels Diputats i Raül Romeva al Senat. Els presos independentistes han arribat a la cambra baixa des de Soto del Real per poder contestar, sense poder contestar, perdó, a la premsa, i han signat les actes, això sí, acompanyats dels diputats dels seus grups. Un cop recollida l'acta, els presos han marxat de nou cap al centre penitenciari acompanyats d'un comboi policial. Demà els diputats que estan privats de llibertat tornaran a l'hemicicle per celebrar el primer ple de la legislatura. D'altra banda, hem sabut que el Tribunal Suprem hauria de demanar permís al Congrés per poder jutjar Joan Josep Nuet. L'exmembre de la Mesa del Parlament és ara aforat a la Cambra Baixa després d'haver estat elegit el 28 d'abril per Esquerra Republicana. Nuet té una causa judicial oberta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència mentre va ser membre de la Mesa de la Cambra Catalana. I anem a Barcelona perquè el primer torn de la vaga del metro ha causat grans problemes aquest matí i aglomeracions que han obligat a regular la mobilitat del transport ferroviari. Des de Transports Metropolitans, TMB, han demanat als viatgers que utilitzin altres mitjans de transport. La vaga dels treballadors del metro està convocada com a mesura de protesta per la gestió de l'amiant a les instal·lacions i que, segons el sindicat, ha causat la mort d'almenys un conductor. Destaquem també que s'ha fet aquest matí i s'acaba d'aquí a una hora aproximadament una trobada de capellans ordenats els darrers 10 anys a les diòcesis amb seu a Catalunya, amb el bisbe de Rabat, Cristóbal López, i la presència, entre d'altres, del cardenal Joan Josep Omella. Serà a la Casa d'Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana, on es fa aquesta jornada que s'acaba concretament a 6:15 de la tarda. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Pablo López, de original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 31 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre al Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones, i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Catalunya.
Bona tarda!
Bona tarda, habitants de Montperico. Això és Montperico. Això, i aquí que gritava el Ramon Rius, com sempre. Això és, com dic, Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo, que us parla Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Ja sabeu que dissabte va ser un gran dia pels pericos perquè...
Europa, 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 ya estamos en Europa.
deia el grup Speed, ja estem a Europa. La victòria davant el... davant la Societat. Que, espera, que se m'han liat els números. Que va vendre cada la seva pell. I la del Sevilla davant l'Atlètic Club va donar la setena plaça i la pericada va embogir. Vam saltar en camp a celebrar que, per fi... Europa! Avui repassarem com va anar tot plegat, també l'empat del filial contra el València Mestalla, que lamentablement va deixar el de David Gallego sense play-off i molt més. Comencem!
L'Espanyol ens ha unit. Esportiva, la bandera, blanc de cor i blau d'esprit.
Actualitat.
Forjats en la noblesa.
Vamos con la trayectoria. Buenas tardes, Javi.
Avui és un dia molt especial, eh?
Vaya arranque. Todos locos aquí.
Que avui no és serio, això! Que avui no és serio!
Bueno, aquest que crida, com sempre, Ramon Rius. Dani, saluda, sisplau, que es vegi que hi ha alguns serios aquí.
Bona tarda a tothom.
A mi no tenim el Dani.
Molt bé, doncs, bueno, l'actualitat, evidentment, és aquesta, no? Que l'Espanyol s'ha classificat per la fase prèvia de l'Europa League. Per cert, José, t'has fet famós.
Sí.
El que només et conegui d'aquí d'escoltar la teva veu per la ràdio, que sàpiga que l'home que sortia a 3 media, a la Sexta, amb una jaqueta vermella...
Dilo.
Era aquell, el que deia que hacía 12 años. És aquest home que t'hi ha escoltat, eh?
12 años sin Europa. Quina festa.
Doncs sí, hace unas semanas algunos pensábamos que no diríamos esto a final de curso, pero sí, el Español se ha clasificado para la fase previa de la Europa League. Se dio la combinación de triunfo ante la Real y derrota del Atlético en Sevilla... No sin drama al final, ¿eh? Y con una jugada en la que todo estuvo a punto de ser exactamente al contrario, pero bueno, con ella se desató la locura en Cornellà del Prat, con invasión incluida, como decíamos. Y aquí me gustaría destacar una reflexión sobre la celebración, y es que creo que la afición del Español no solo celebró el regresar a Europa tras 12 años de ausencia, como decíamos, sino que creo que lo que se celebró es lo que está por venir. Esto debe ser un paso importante en el crecimiento de este club y sin duda que había muchas ganas de celebrarlo.
Está claro que tenemos ganas de salir de la mediocridad y de esas temporadas de eterna transición sin aspirar a nada. Queremos crecer como club y volver a pasear los colores del Español por Europa.
Hoy el programa es especial y sin duda que nos merecemos como afición el poder afrontarlo de esta manera. Y más allá de analizar lo que sucedió sobre el verde durante el partido, pues vamos a ir con la parte más emocional, ¿no? Por ello hemos preparado una serie de cortes, de esos que los pericos queremos escuchar una y otra vez y que quedarán para el recuerdo. En primer lugar, vamos a escuchar cómo estaba el vestuario del Español justo apenas 2 minutos después de finalizar el partido. Esto era el vestuario del Español. No,
hemos visto las imágenes, es una locura, ¿no?
No hacen falta demasiados comentarios, ¿no? Y también sobre el verde, cuando se deshizo la invasión de campo, los jugadores volvieron a saltar al
por césped. Cierto, hay que comentar, los civilizados que somos como afición, dijeron por megafonía que había que dejar el campo y la gente se fue sin ningún problema, no es habitual, ¿eh?
La gente no estaba para discrepar demasiado,
no
era un día de fiesta, tampoco
para celebrar.
Afortunadamente ninguno dio la nota en cuanto a estropear la fiesta y los jugadores al volver al verde pues lo celebraron con la gente como aficionados más casi. Y vamos a escuchar entre otras cosas a Javi López hacerse con el micro de la curva, en el sector de la curva y cantar canciones que habitualmente canta la afición.
Thank you.
solo blanquiazul, Barcelona, solo blanquiazul. Solo blanquiazul.
Aquesta és la sars.
Bueno, pues el que escuchábamos era Javi López y el de Ramón Rius, prácticamente igual.
El eco, Ramón era el eco.
Prácticamente igual, y ahora para bajar pulsaciones un poquito, pues escuchemos brevemente las impresiones de Rubi. Si me lo permitís, creo que el mayor artífice de esta clasificación, por su apuesta futbolística y mucho más allá de eso, por mantener la fe cuando muchos, y aquí me incluyo, la habíamos perdido totalmente en cuanto a alcanzar la séptima plaza. En primer lugar, lo primero que decía el entrenador del Español en rueda de prensa eran sus emociones. ¿Qué sentía Rubi después de clasificarse para Europa? No tan i tall. No tan i tall. L'euforia del director.
El Jordi avui està collonit, perquè cada crit que foto, el tio li temblen allà...
Bueno, cap problema. Entonces, si os parece, pasamos a analizar el partido, sí. Lo que fue, más allá de la temporada.
Después partido, pondremos a Rubi, que está ahí mucho tiempo.
El partido en concreto, pues en lo que respecta al duelo, creo que un encuentro que cayó del lado blanquiazul del Español, pero que bien pudo ser al revés, bien pudo ser a favor de la Real Sociedad. Yo soy de los que ayer durante... ayer tuvo que ver el partido de nuevo, porque durante el encuentro del sábado, y tú, José, lo sabes
muy bien,
estuve más pendiente de lo que ocurría en el Sánchez-Pizjuán que de lo que estaba pasando en el Verde. Así que ayer tuve que visualizarlo de nuevo, y lo que concluyo es que no fue ni mucho menos el mejor partido del Español este curso, que en cierto modo hasta se perdió la buena dinámica de las últimas jornadas, pero como pedíamos el viernes, pues esa magia especial de lo que da el empuje de la afición, pues acabó desequilibrando la balanza a favor de los de Rubi.
Le costó al Español entrar en el partido, ¿no?
Pues sí, yo de hecho diría que durante la primera mitad, y a pesar de que tampoco es que protagonizase muchas ocasiones claras de gol, la Real Sociedad fue ligeramente superior. El Español sufrió mucho en cuanto a dominar el juego, de hecho acumuló tan solo el 37% de la posesión al final del encuentro, pero afortunadamente aprovechó las ocasiones que tuvo en la segunda mitad, en la que de nuevo la Real tuvo la pelota, pero sin puncha arriba.
Y vaya golazo de Rosales.
Pues sí, ese 1-0 que Zurrazo. Creo que fue... uno de los momentos esos que tiene el fútbol, ¿no? Que deciden un partido y que en realidad escapan de cualquier análisis o cualquier plan, porque de hecho primero intenta disparar Víctor Sánchez y de su error el balón acaba en Rosales y es el que introduce con un zurdazo introduce el balón en la portería.
Y luego llegó el golazo de Buley.
Así es, lo comentábamos aquí el pasado lunes, que Buley era el jugador que más estaba pagando el cambio de sistema de Rubi en este tramo final de liga. Tampoco fue un buen partido del atacante chino, las cosas como son, pero esperábamos que hiciese el gol que nos metiera en Europa, y así fue, haciendo además lo que mejor le hemos visto hacer hasta ahora a Buley, que es correr al espacio, aprovechando que el desmarque es uno de sus puntos fuertes, y esta vez definiendo a la perfección para hacer el 2-0, no sé si Ramón Rius quiere decir... Pues esto.
En fin, que había que ganar y se ganó.
Sí, así acabamos con este análisis express hoy, como
con música
como
de fondo. Entender.
Había que ganar, se ganó en un partido que por méritos bien pudo ser de empate, y después lo que pasó en el Pizjuán, ¿no? Recordemos que el Athletic tuvo el empate con un balón de Íñigo Martínez al larguero en el tiempo añadido, pero esta vez los dioses del fútbol pues estaban con el Español y sin duda que lo celebramos.
Muy bien, pues un par de consejos y seguimos.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Y por último, nos falta saber el jugador Taiko, jugador más seguro.
Y lo he dejado fuera de este análisis express porque quería hablar de él en esto, y creo que para mí el mejor el otro día fue Borja Iglesias.
Creo que estamos de acuerdo. ¿Recuerdas que te dije que para mí ha sido el mejor partido de la temporada de Borja Iglesias? Y eso que no marcó.
Si no el mejor, desde luego que uno de los mejores en cuanto a lo que decimos muchas veces, cómo trabaja sin el balón en los pies, cómo trabaja los espacios, las caídas a banda, y creo que en este sentido Borja estuvo muy bien. Esta vez no le sonrió la suerte del gol, 17 goles en esta primera temporada en Liga con el Español, y le damos el último jugador taiko de la temporada, sin duda. Con la incógnita de si seguirá o no en el Español.
Esperemos, bueno, la afición se lo dejó muy clarito. Un consejo, seguimos.
Sistemas de seguridad Taico. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
¿Y la gira?
Sí, la gira cancelada. La gira por China, que como anunciamos hace unas semanas, le iba a llevar al español a enfrentarse al Paris Saint-Germain a finales de junio. Esto coincide con la primera de las eliminatorias, de las tres que el español debe jugar para estar en la Europa League. Por cierto, recordamos en este sentido cómo funciona un poco. A partir de finales de julio, el español jugará, si todo va bien, cada jueves. Deberá superar tres eliminatorias. Las primeras acostumbran a ser equipos de un nivel relativamente inferior al que estamos acostumbrados a jugar pues en la primera división española, pero en la tercera sí que te puede caer un equipo. Veamos el año pasado, pues por poner ejemplos, Olympiacos, Spartak de Moscú, incluso el que cae de Inglaterra o de Italia, que puede ser un rival muy a tener en cuenta. O sea que ni mucho menos el español está todavía en la fase de grupos de la Europa League. A priori las dos primeras eliminatorias deben ser más sencillas, pero la tercera puede ser dura. Y esperemos que lo solvente con éxito, ¿no? Por otra parte, también destacar, el equipo, a pesar de que pues, no es público, ni tendremos fotos, ni vídeos, ni demás, la plantilla, además de cenar el propio sábado, está comiendo hoy.
Castelldefels, restaurant Cheche. Amic nostre, del Josep, també el coneixes?
Sí? Home,
sí. Han obert especialment per ells, perquè aquests són socis de l'Espanyol i per almenys han tingut el detall.
Molt bé.
I han anat allà a Castelldefels tots a zampar.
S'ho mereixen.
Pues sí, y no ha entrenado, desde luego, la primera plantilla del Español.
Están de vacaciones, que claro, que no nos engañen.
Los próximos días. Y por otra parte, destacar a un exjugador del Español que vimos incluso en el vestuario del conjunto Javi de Rubi.
Chica.
El sábado, que ayer anunció su retirada del fútbol. Javi Chica, como decías, cuelga las botas, lo ha hecho en la Fundación Esportiva Grama, y lo hace tras una carrera en la que, bueno, varios de sus años pasaron en el Español, luego pasó por Betis, Valladolid y demás, pero destacar de su carrera como perico los pasos que llevó. Javi Chica llegó a ser recogepelotas en Sarriá, en Montjuïc, llegó a estar presente en la primera piedra de la Dani Jarque, estuvo en la final de Glasgow, o sea que todo.
Yo recuerdo una imagen en Montjuïc, aquella caída acrobática que todos pensamos se ha partido el cuello y se levantó y siguió jugando sin ningún problema.
Muchos otros le recuerdan también encarándose con Leo Messi en una de las imágenes más icónicas de la rivalidad Español-Barça en los últimos años, y sin duda que un jugador que sentía y siente los colores del Español, así que pues este recuerdo, ¿no? Este homenaje también, mencionar su retirada, y quién sabe si algún día pues formará parte o no de alguna de las estructuras del Español.
De momento lo tenemos muy cerquita de Español. Unos consejos y vamos con la factoría.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
solo comentar un poco cómo fue el partido de ayer. Ya sabemos que un triste error, porque lo vimos en directo, nos ha dejado sin playoff. Mañana ampliaremos la información del filial, pero bueno, vamos a repasar cómo fue, Javi.
Sí, el filial se quedó a las puertas del playoff y es una pena porque estuvo muy cerca. Nico Melamed adelantó al Español en el 30 del partido frente al Valencia Mestalla, por cierto, a domicilio, pero Sekou Gassama, y recordad este nombre porque es el del verdugo que ha evitado que el Español B dispute el playoff de ascenso a segunda, pues en el 82 hizo el empate para el Valencia Mestalla, y mientras tanto el Cornellá ganó 2-0 frente al Teruel en casa, así que será el Cornellá y no el Español B quien dispute el playoff. Sekou Gassama, por cierto, los aficionados del fútbol catalán tendrán el nombre quizá algo presente porque es exdelantero del San Andreu. Tiene ya 24 años, pero está en un filial como el del Valencia Mestalla, cedido por el Almería desde el pasado mes de enero para intentar conseguir salvar al Valencia, y lo ha hecho a costa, tristemente, del Español B, ¿no?
Sí, porque solo hizo la jugada del gol.
Así es, así es. Y ese es su segundo gol esta temporada, así que, pero bueno, cosas del fútbol también, ¿no? Volviendo a lo nuestro, gran temporada del filial, que recordemos que este año era un recién ascendido de tercera, así que quedar quinto en segunda B es un excelente resultado, si no de 10, de 9.5. Y ahora veremos qué pasa en cuanto a David Gallego, del que se dice que podría tenerlo todo muy cerca de tenerlo cerrado con el Tenerife. Veremos si continúa o no con el Español B. En cualquier caso, en segunda B. No en
y tenemos una cita pendiente el domingo.
Así es, la del Juvenil A.
Sí.
Que ayer por fin disputó la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Tras un mes prácticamente esperando este partido, los de Moisés Hurtado, acabó el partido 0-0 en mareo. Así que se decidirá todo en la Dani Hard, que próximo domingo, con el horario, si no me equivoco, todavía por definirse, pero sin duda que esperamos que la gente se acerque, ¿no?, a la Dani Hard.
Yo pienso ir.
E intente ayudar a los de Moisés a lograr el pase a los cuartos de final. Recuerda, por cierto, ya que dices que tú piensas ir, que tienes
tenemos
prometido...
Tenemos un reto, tenemos un reto
sí,
ahí.
Eso es, que si el Español gana la Copa del Rey, tienes que subir a Montserrat corriendo.
No, corriendo no, yo subiré
yo acompaño,
andando.
Yo te acompaño, si es caminante...
Yo caminante, tío.
Yo te acompaño.
Vale, perfecte, no, y tanque hasta venir.
Muy bien. En caminata, hasta porto el meu gos i tot, tu. Pugem tots allà, pim, pam, pum, pim, pam, pum.
Perfecte. Pues uns consells i seguim.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Y antes de empezar la tertulia, saludamos a Arnau. Buenas tardes, Arnau.
Buenas buenas tardes.
Arnau, que bons que som, me cago en dena. Una abraçada, amic.
Igualment.
Bueno, tens moltes dades, però si et sembla, les deixem per demà i avui farem un programa especial perquè ens ho mereixem. O sigui,
perfectament.
Queda't aquí a la tertúlia i demà ens posarem més seriosos.
Molt vale? Bé.
Pues vinga, un consell i anem a la tertúlia.
Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63.
Y antes de empezar la tortilla, recordados que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santao, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, con luz orgullosa de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santao 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Para el Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
No va, Ramon, que avui ets feliç. Digues, digues.
No, com van dues setmanes d'una felicitat immensa, cada vegada va augmentant aquesta felicitat. Crec que això algun dia s'acaba i llavors, ostres. A veure, però primer de tot, seccions. Esteca, felicitat també, seccions. Vòlei femení ha pujat també de categoria. Va guanyar 0-3 el...
Ple total.
El dissabte, a la mateixa hora, perquè van posar-lo a la mateixa hora que jugava al futbol, quasi... I, clar, poc ambient va poder anar. Però, bueno, ja tenim un altre ascens. El handball, campió de Catalunya de quarta categoria, va jugar un torneig a les semifinals a Berga, i la final va ser a Berga el diumenge. També va guanyar la cooperativa de Sant Boi, també campió del grup de... O sigui, era campió de la Lliga, però sobre campió de Catalunya de quarta categoria. En hockey també es va guanyar 3-2, a l'Igualada B, que el que feia referma el posto de play-off i ara esperar a jugar aquest play-off, 3-2. De moment, la tendència, que era molt negativa, ha anat increixendo, tornem a estar en bona dinàmica, i esperar, vull dir, felicitar totalment a les seccions, vull dir, almenys tenim 3 ascensos, un quart possible, vull dir, estem en un moment fantàstic.
Perfecte.
Seccions de put... amic, vale? Segon tema que volia dir. Abans deixeu-me, Dani, no em miris així, no em miris així. No, és que el Dani està nerviós perquè vol parlar, porta 3 hores aquí ja, que ha mogut...
Que deixo parlar tot el programa avui, perquè
no,
necessites, estàs espitós.
No, estic espitós, no, perquè estic content. Avui estic content. Sí. Vaig dir que cridaria, vaig dir que voler marcaria, vull dir, tots els pronòstics s'han acomplert, i vull fer una reflexió que me l'ha donat el Javi Alfaro. Quan ha dit... més o menys, que no entenc per què molts culers, o molta gent, no entenc per què collons estem celebrant. Estem celebrant la resistència, estem celebrant que som un club que estem ningunejats aquí. Un club que els periodistes, molts periodistes, no tots, però molts periodistes, no ens donen ni 3 pàgines. Bueno, no 3 pàgines, 3 línies! 3 línies! 3 línies! Que és vergonyós que arribi el diumenge i hi hagin diaris que no posi ni en portada... que hem guanyat un partit i que anem a Europa League. Vull dir, tot això és el que celebrem nosaltres. Aquesta resistència, aquesta de llonces, aquest esperit de lluita que tenim per poder seguir sobrevisquent aquest món que realment, si en poguessin, ens destruirien. I això és el que hem celebrat el dissabte.
I sobretot celebrem que som feliços, que ens ha anat com el que volíem.
Exacte, que nosaltres que en un partit de castanya guanyem i som feliços. Altres van a jugar no sé quantes components i perden i... I guanyen 50.000 milions i nosaltres en 2 duros fem això. I només per acabar, ja et deixo tu, vull agrair, que jo vaig posar en un tuit al meu pare per haver-me ensenyat a disfrutar i a patir en aquests colors.
Molt bé. Vale? És un moment que tothom s'ha recordat d'algú, tots tenim algun perico.
Exacte, jo crec que és el moment d'allà que tothom estava a punt de plorar o plorar. Jo, i per acabar, estava en connexió amb Buenos Aires, amb el meu fill, allà, mitjana el WhatsApp, amb la meva filla, New Jersey.
Jo que estava a Dinamarca.
Tothom imaginant allà, però com anem, què fem, què deixem que fer, però, ostres, i bons.
I jo ara vull felicitar el Dani perquè va ser l'únic que categòricament va dir res de biscotto, el Sevilla sortirà a guanyar. I vas encertar, Dani. Perquè tothom donava per fet que era panyo, eh?
Jo no ho veia.
No era el típic partit que els dos...
Els cenizos tots ho donaven per fet.
No, que...
Jo primer també ho vaig dir-ho.
que no era el típic partit aquell que ja d'entrada els dos necessiten l'empat i que dius, bueno, i no cal fer un pacte. Ja al terreny de joc els jugadors van amb segona i van amb precaució per no prendre mal i al final pot ser que s'empati. Però jo aquest no ho veia. Jo veia que el Sevilla havia de guanyar perquè no estava tampoc en bona dinàmica el Sevilla i teníem aquestes petites opcions d'entrar a la Champions, petites, perquè tenia que esperar el Llevar, el Getafe i el València, però tenia. I després tampoc, és veritat que no podia perdre perquè si no l'Atlètic Club el passava i ell era el setè, no? Jo no ho veia de cap de les maneres.
Però les cases d'apostes sí que ho veien, no?
Les cases d'apostes donaven com el més probable la victòria del Sevilla. Vull dir, no l'empat, sinó que les cases d'apostes tampoc creien.
Ja, està bé, per això a vegades apostes i no certes. O sí.
Que és el més normal.
Depèn, però jo no ho veia. I així ho vaig expressar cada vegada que em deia, no, és un empat, els hi va bé als dos i tal, i no sé què. Sí, però jo en aquell moment no ho veia. Bueno, ha sortit bé, encantat. Hagués pogut ser a l'empat. Però tal com anava el partit i tal com l'estaven explicant, almenys a RAC1, que hi havia el Damià López, que estava enviat a Sevilla, el que ell estava explicant i les sensacions que tenia de veure com anava el partit és que allà podia guanyar qualsevol, però que no hi havia allò, aquella sensació de dir, escolta, això ho han arreglat i al final acaben amb empat.
I tu que estaves treballant, com vas viure la classificació?
Jo...
Digues la veritat, Dani, digues la veritat.
Jo que sóc bastant, diguéssim, fred. Fred en els moments, tranquil, en el sentit de dir, escolta, quan estan jugant la Lliga i segons quins partits jo em costa expressar, i quan estic al terreny de joc, al camp, que no he estat a la ràdio, marca l'Espanyol i jo estic assentat i els del costat em diuen, però que no estàs content? Dic, sí que estic content, però queda molt de partit i tal i que igual. D'ahir em va costar aquesta...
S'està emocionant, amics meus. El Dani s'està emocionant, està emocionat, està emocionat.
El que segur que va cridar va ser l'Arnau, oi, Arnau?
Jo sí, jo vaig cridar com si estigués dintre el camp.
No, a més es van trobar després en plena celebració, va ser una festassa.
Home, la veritat és que jo era dels que creia que el Sevilla guanyaria, però del que no les tenia totes que l'Espanyol ho fes. Jo haig de ser sincer. Allà al camp la gent em deia, no, si està claríssim que avui l'Espanyol guanya. Doncs collons, doncs ja abans de començar el partit jo tancava la barraca.
Jo també, durant tota la setmana passada, deia que el més important era pensar en el partit de la Real perquè primer havíem de fer la feina. I no era fàcil, de fet no va ser fàcil, Javi?
Jo penso que no, és el que dèiem abans. Si no fos el partit que ha decidit això, la classificació cap a Europa i tal, si estiguéssim parlant d'un partit de la jornada 30 o 31, avui probablement estaríem parlant d'un empat, o no, o d'una victòria, però estaríem dient això, que per mèrits tampoc és que l'Espanyol fes ni molt menys el millor partit de la temporada, la Real tampoc va trobar la forma de marcar per tal de posar-se per davant i al final doncs, el públic va sumar aquest petit puntet de...
Una Real que, que va repartir de valent i que bueno, la lesió de Darder també ens va agafar una mica, ostres...
Però la lesió va ser fortuita, eh?
Sí.
No li va donar cap patada. Amb la carrera, al caure, li va tocar.
Sí, sí.
I jo on estava més nerviós, per dir-ho d'alguna manera...
L'arbitratge?
No. És amb el que la Real tenia la possessió de pilota.
Sí.
Ens estava dominant, ens estava controlant. Nosaltres estàvem tancats. És veritat que no van tenir possibilitats de marcar. Nosaltres tampoc, fins que no va arribar el gol. Però el fet de tenir a Darder tants i tants minuts lesionat, que se sabia que no estava bé, encara que va tornar a entrar a la segona part, semblava, però ja amb els moviments, els que... Aviam, tothom ho veia... Però des de la vista d'un exjugador que ha tingut alguna lesió en els moments puntuals al terreny de joc...
No t'enrotllis, digues que tu et donaves compte que estava lesionat. Ja està, Dani.
No, que estava lesionat, però saps per què? Saps per què? Perquè a l'hora de tocar la pilota, nosaltres sabem... aviam nosaltres, i no vull dir que els altres no ho sàpiguen.
Tu percebeixes millor.
Tocar la pilota no la tocava de la manera que és normal amb ell a l'hora de tocar la pilota i de donar-li un golpeig. I, de fet, les tres o quatre pilotes que va tocar seguides les va perdre les tres o quatre. I jo estava demanant... Escolta, ens estan dominant. Segurament ens estan dominant perquè nosaltres tenim un home menys al mig del camp que no pot treballar com és lo habitual.
Ens estava perjudicant, sense voler.
Que faci el canvi. Quan va entrar a la segona part, que no va.
Però i la jugada que vam fer ensejada del primer gol, què?
Aquesta
és una jugada ensejada als entrenos.
Sobretot enmig tu és...
Va xutar el Víctor Sánchez, fa veure que el va xutar, la deixa passar, i el Rosales ves des de darrere.
Això està tot preparat.
Perquè
els rivals...
Jo en aquell moment em vaig cagar en la mare que va parir el Víctor Sánchez 30 segons. No, 3 segons i mig.
Ja comença la incontinència.
Després li vaig perdonar tot. Li vaig perdonar tot. Però de veritat, quan aquell fa aquell misto, dic, la mare que...
No, a vegades passen aquestes coses i al final surt bé.
Dels golarros, perquè...
No, els golarros ja va marcar, jo crec que el gol que va marcar va ser Villarreal, sí, em sembla. Ja,
aquesta, jo crec que el delanter centre de la Real la toca una miqueta, que és el que fa que despisti...
El defensa, o no sé
pròpia si és... Puerta va ficar la punteta.
No, és Rosales, aquest és Rosales, claríssimament, no hi ha pròpia porta.
No hi ha pròpia porta, però sí que la toca, jo crec que la toca la punteta sí la tocar, una mica la desvia, que és el que fa que el Trulli no arribi a la pilota, crec que jo.
Sí que la va tocar, segur.
Jo estic...
La va tocar.
Qui la va tocar?
El defensor...
Sí, sí, vale, ostres, que ja m'esteu posant nerviós, a veure si no la va tocar, la va tocar. Sí, jo estava una mica content, no, borratxo, content allà, ja, i llavors, esclar, igual no veig les coses bé.
En aquest cas, la va tocar, això es va afavorir, vull dir, ja està bé, ojalà...
I Buley, quin gol, noi, quin gol va marcar Buley. Va, Dani, digue.
Gran control.
Avui el Dani té que dir alguna cosa de Buley, perquè si no...
Sí, ho dic.
És xino o és japonès?
Ara ja comença a ser xino.
Comença a ser xino una altra vegada.
Jo estava dient a la retransmissió i a vegades igual no sé si no m'acabo d'explicar bé o què. Aviam, Buley, fins que va fer el gol, no va fer res.
Correcte.
Però és igual, escolta. No, Dani, no te'n vagis, que se'n vol anar. No, espera, que no.
Perquè no em deixes explicar i es pensen que jo vaig... I els darrere ho deien, és que tu, el Buley... Hòstia, a veure, jo analitzo el partit. Analitzo el jugador i veig, Buley no va estar bé, igual que Melendo no va estar bé. Això què significa? Que jo no vull a Buley o que jo no vull a Melendo? No significa això. Significa que aquell jugador ahir, aquell dia, no la va tocar. Ara, després la va agafar i va fer gol. Hòstia, encantat de la vida, tu em va fer plorar aquell tio. Vale, entesos? Però això no significa que estigui bé o no, que jo li tingui mania o no.
No, a vegades sembla
que parlo de Buley i sembla que jo d'allòs... No, aviam...
El que passa és que és massa exigent.
No, exigent sí, perquè, escolta, si tu... Aviam, jugant en banda, Buley, jo exposo això, és que potser tinc el defecte de que analitzo massa els partits i llavors m'agradaria veure un partit i sense pensar si el lateral puja, l'altre baixa, però ho veig així. Escolta, si ell juga en banda dreta, en banda esquerra, i el lateral dret de la primera part, l'Àritz aquest, va estar pujant tot el partit, vale, està bé, Buley no pot pujar i baixar, ja ho entenc.
Però us diré el per què no pot pujar i baixar Buley. Després ho dic.
No, t'ho explico.
Jo també t'ho explicaré.
Si no pot pujar i baixar, que ho entenc perfectament, quan puja Àritz i Buley no pot seguir, quan tenim la pilota, Buley està sol. I llavors el meu raonament és, si estàs sol, alguna cosa has de fer. Agafar la pilota, driblar amb un, fer una passada, desmarcar-te, fer alguna cosa. No la va fer. Per això jo dic que no la va tocar. Ara, Buley, doncs cantarem, Buley, jo què vols que et digui?
No vull tornar a cridar, però us vaig explicar. Us veu donar compte quan es va treure la samarreta, Buley?
Té
el tercer ou aquí a la clavícula, té el tercer ou, no ho has vist? Clar, un tio que està jugant en la clavícula trencada, en la clavícula... És que, a veure, al final has de dir les coses. Tu has vist la foto? Ara l'operen aquesta setmana.
Es veu perfectament les imatges.
L'operen aquesta setmana.
sigui, un tio que ha estat jugant, com ha estat jugant, se li ha de donar una mica de... I ha anat al xoc, i ha anat a tot...
Però que no té res a veure que se li ha de donar una mica, no? Jo no estic dient, aviam, torno a repetir, i acabo, jo no estic dient que no sigui un jugador vàlid per l'Espanyol. No ho he dit mai.
No ho he dit mai.
Vale. El que estic dient és que...
Cau massa a la banda.
Volei, l'altre dia, durant el partit fins al gol, Volei no va intervenir en jugades. Melendo ha sigut un jugador que ha crescut moltíssim, ha anat de menys a més. I ha sigut un jugador important a l'hora de fer alguna assistència, d'habilitat, al mig i tal i que qual. Però quan l'altre dia no estàs bé, no estàs bé. Que això no vol dir res, perquè hem estat malament molts que hem jugat a futbol. I molts partits, més dels que et penses. I no perquè a vegades no et surten bé les coses, a vegades tens un contrari que t'agafa la mida i no acabes. Vull dir, vale, però això no significa que no sigui un tio important. Jo... El que va estar bé, és veritat, jo ho estava dient, Borja no va marcar gol, però no va marcar gol, però va estar treballant amb els defensors, tal i que qual.
Jo vale? També m'agradaria destacar dos jugadors més.
Naldo!
Marroca primer, perquè jo crec que a l'últim tram de temporada Marroca ha estat sensacional. Perquè, i a més, defensivament també ha crescut molt. I el que per mi sí que va, bueno, va esvair tots els dubtes que hi havia amb ell és Pedrosa, del que es deia sí, però defensivament, doncs defensivament, xapo, va fer un bon partit.
Jo, ja que la gent, no sé, no he vist molts tuits d'aquests i això, home, hem de recordar una mica a David López, a Piatti, a Hernán Pérez, que no han sortit aquí a la palestra perquè estan lesionats i sembla que ja no sabem qui són aquests.
No, ara
i aquests
ara ens
han tingut
molt bé
una part de responsabilitat, sí, mentre han estat bé del que s'ha...
Alfa Semedo també ha estat uns minuts.
Alfa Semedo... Va sortir a la celebració. No. Sí. Que gran.
I se'l veia per allà, sí, pel vestidor, sí, com, bueno...
Ara jo m'imagino... Arnau, ja saps que has de cridar quan vulguis dir alguna cosa,
sí, sí, sí.
El que digui, perquè si no...
Sí, però si no, no et deixem parlar. El Dani s'embala ja, pim-pam-pum, pim-pam-pum.
No, mira, s'ha de
desmuntar, se m'acaba de desmuntar tota la parafernàlia.
Jo m'imagino a Xina veient a Goulet sortint a ombros, com els toreros diuen, clar, és que allà tu, normalment als camps de futbol, com a les places de toros, sempre acaben així, la gent surt a ombros dels camps de futbol.
Sí, però està molt bé el que deia ara d'Alfa Semedo. Té sentit el destacar-ho no només per l'Alfa Semedo, sinó aquests jugadors que no han tingut massa protagonisme, perquè al final veies imatges com la del Javi Puado celebrant exactament com la resta. Per què? Perquè al final aquest triomf penso que es parla tot l'equip.
Sí, sí. Sí,
evidentment, ha estat això, ha estat de la força del grup. No
en,
de...
això, en això mateix, avui hi pensava en una imatge. Òscar Duarte, no sé com es diu en català, o sigui, descorxando la botella de cava, sí, allà sí, al vestuari, celebrant-ho, però se li acaba el contracte i no ha renovat.
Sí, sí, saltant.
O el Sergio García amb el micro, vull dir, una sèrie de coses que demostren que això és un equip.
Sergio, que no semblava que es volgués acomiadar. No,
bueno, ja van comentar aquí que si l'Espanyol entrava a Europa, les opcions de que renovés augmentaven perquè la direcció esportiva entenia que hi haurien falta més efectius i Sergio podia ser un d'ells.
I ara aquest comença a ser el problema, no? El problema és què hem de fer, com reforçar l'equip, si ens penalitzarà molt el tema de les prèvies.
El que passa que, evidentment, entrar a Europa ha de favorir l'arribada d'alguns jugadors. Ja no dic si el pressupost és el que és, doncs hi hauran unes limitacions, però si has de portar, per posar un exemple, un jugador cedit, si jugues a Europa tindràs més facilitats per tal de convencer...
Perdoneu, Dani, digues el que em deies al bar, fent el talladet allà, tranquil·lament, els dos, xerrant.
Era sobre tu? O...
No, era sobre tot això. Disfrutem avui, disfrutem avui. Ho has dit...
Sí.
És que aquest ja està patint per
no, la temporada. S'ha de disfrutar
un moment, que som l'Espanyol, disfrutem!
Sí. Això s'ha de disfrutar ara. Després ja vindrà la pretemporada, que si hem portat, que si no... Sí,
que si ens han fitxat, que si no ens fitxem...
Victòria, que tal i que qual.
119 anys de resistència aquí, aguantant com a cosacos. Ara ens vindrà a mi si s'emporten un jugador, o bé el coix de metaquilato aquell que volen fitxar, que m'han dit que està mig coix. És igual, home. Disfrutem.
minuts abans d'entrar al partit, em vaig trobar un perico i em deia, és es que no nos conviene, no nos conviene ir a Europa, perquè no tenemos
bueno,
equipo.
Això ho diu molta gent, perquè diuen, ostres, mira, el Sevilla ha arribat fins al final i està tornant a Europa, I va començar igual que començarem nosaltres. Ha jugat 61 partits, el Sevilla, i al final què?
Jo sempre dic, bendito problema.
Jo diré una cosa. A tota aquesta gent que diu hem d'ampliar la plantilla, hem d'ampliar la plantilla per l'any que ve. La plantilla té 25 efectius ara mateix i no es pot ampliar més perquè és el màxim. O sigui,
és un 40, no?
No es pot ampliar més, és la que hi ha, punto.
I a més, Arnau, ara tenen que vindre els cedits. Álvaro Vázquez, Pipa, etcètera, sí, que estan cedits per allà i tenen que vindre cap aquí. Sí, els que no renovarem, vull dir, sempre tot l'any en coses. Vull dir, disfrutem avui, aquesta setmana, disfruteu. Fins dissabte podem disfrutar molt, molt.
Com més? Fins dissabte.
Fins dissabte.
Fins 25 de juliol.
No, però bueno, ja m'heu entès tots els que m'enteneu. Fins dissabte disfrutem.
A la millor seguim disfrutant.
No, per això.
Jo m'estan a València.
Fins dissabte.
Però tu imagina't que no ha estat així perquè jo crec que s'ho mereixia el Getafe. Getafe podia haver entrat a la Champions.
Hòstia, aquests sí que són
putades. No, com putada? Però quina putada? Putada que no ha entrat.
Ha estat en Champions un fotimer de jornades i a l'última va i pomba!
Jo em refereixo a que ells no... Si entren a la Champions, si haguessin entrat a la Champions, tu creus que el plantejament no ens interessa ir a la Champions perquè tenim una plantilla curta...
I els
no
diners que ingressa?
Hòstia, no fotis! Hòstia, la il·lusió i les ganes. Escolta, t'eliminen a la primera, doncs t'han eliminat. Però tot això que tens, sempre podran dir... Home, no fotis.
I la satisfacció d'aquest dissabte, tots allà votant, cantant i tot això, això ja no se la treu ningú. Igual ve el Pitapaxi de Pucci, de Noruega, i ens fot quatre i ens caguem en la mare que ens va parir. Però bueno...
Parla bé.
D'aquí, hasta que juguem el juliol contra el Pitapaxi de Pucci de Noruega, pues vale.
Però en prendrem uns noms increïbles.
Sí, perquè juguen cada equip. Avui m'estan mirant la llista, el que passa... cuidado, que la tercera ronda pot tocar... Ens toca el Milan, eh? Pot tocar el Milan, eh? Cuidado que el Milan entra. Sí,
sí. Bueno...
Com es diu?
El Inter de Frankfurt o algun d'aquests, tu.
Sí, home, el Serbi, com es deia...
Karinski.
No, el Cucaracci.
El Cucaracci? Hòstia, jugarà contra el Cucaracci. Jo he fet una aposta, em sembla que entra l'Andorra. Jo m'agradaria anar a Andorra, tu. Us imagineu allà? 3.000 pericos al juliol a Andorra, allà. Contra l'Andorra. Escolta, bueno, l'Andorra, no l'Andorra que juga a la Lliga Espanyola, sinó el Sant Julià de Tort o el Sant Pere de Pescador, un d'aquests.
L'Andorra, de veritat.
És igual, que toqui el que toqui i ara...
Hasta llavors jugaria, el Dani Solsona es farà pretemporada.
Jo sí.
I llavors encara jugaries, contra el Sant Pere aquest de màrtir de l'Andorra la Vella.
I un altre que segur que s'ha portat un... O sigui, jo crec que li ha entrat un verí que ell no ho sap ara, és el Chen. Perquè el que va viure... Ell no ha viscut en sa vida.
O sigui, collons, no l'havien viscut molts, tampoc.
Bueno, nosaltres, alguns d'aquests...
Els veteranos, sí que aquí és que estem rodejats, menys el Javi, aquí estem tots uns veteranets ja d'uns quants anys.
Però un xinès que està acostumat a ordeno y mando, que té una empresa, que sí, molta gent treballant amb parell, però jo que la gent li demostri carinyo i tot un camp i cridant el seu nom...
Ho va entendre, això?
Jo crec que encara està al·lucinat. Per això et dic que... I a més, tots recordem, per exemple, el Dani, quan van guanyar la Copa de València, sempre diu que el seu error va ser no plegar en aquell moment. Perquè es van... O sigui, això és com un verí, no? Que t'entra el seu president i guanyar coses i que la gent estigui per tu, va continuar. I ara aquest, el Chen, si en algun moment tenia els números al cap, el més important, jo crec que començarà a trontrollar, a dir, no,
Però per entrar a la Europa League aquesta, encara que sigui a la setena plaça, tens uns beneficis econòmics?
No.
Sí.
No, però ara no.
Sí, Ramon, sí.
No és estar a la prèvia?
A l'Espanyol cobra, a part que els milions que cobrarà per ser setè, que són prop de 20 milions d'euros, si no vaig equivocat...
Ja no venem a ningú! Llavors, això és el que se li acaba de gent. Ostres, llavors, ja està!
Per entrar a Europa, ja des de la primera ronda, l'Espanyol cobrarà per cada ronda que passi...
250.000 euros per partit, no?
Sí, per cada partit. Passa que les xifres que han sortit ara són de fa dos anys, i més o menys cada any he vist que han ampliat el pressupost la UEFA de 400 milions d'euros més. Llavors, les xifres aquestes seran, en teoria, han de ser més altes l'any que ve.
Quan parles de cada partit, és cada partit o l'eliminatòria?
Cada partit i cada ronda.
Molt bé. No, està clar que és un benefici i és un negoci de totes totes. Perquè, a més, jo ja he fet la meva aposta. Jo crec que es renovaran 27.000 socis. Començarem la temporada amb 27.000 socis.
Jo avui estic pendent d'una cosa que ningú segur que no està pendent, de la bolsa de Hong Kong. A veure si, les accions de Rastar Group pugen, això vol dir que el gent que diu madre mía, vamos a Europa, suben mis acciones, esto hay que seguir así, ¿no? Y no voy a vender a nadie.
Jo no sé, els socis que seran més o que tots aquells que no van renovar la... doncs ho facin i... Bueno, sí, però no sé si 27, 25, 23 o quants. No.
A veure, avui no toca fer crítiques, no vull fer crítiques de campanyes, campanya, avui no toca.
Parlarem
un altre dia, que farem un anàlisi molt coherent, intentaré fer un anàlisi aquí, cagar-me en moltes coses, però bueno.
Sí, perquè tindràs temps, perquè com que ja no hi ha futbol...
Això, podré analitzar, no podré... Doncs ara ja ho analitzarem, perquè en el Dani ja m'ha estat comentant un parell de coses, però ho deixarem per la setmana que ve, que això avui no toca. Avui toca disfrutar aquí. Arnau, quina guisada tu allà, ostres, tu. Jo...
Quin és l'últim que fa 12 anys?
12 anys.
Contra quins equips vam jugar? Perquè ho he mirat i no me'n recordo. Contra...
De memòria, a la UEFA de Glasgow, la Benfica. Final contra el Sevilla, les semifinals contra el Werder Bremen... els quarts de final contra el Benfica.
Yes.
Gran partida.
Els vuitens de final els vam jugar contra...
Livorno.
No era un equip israelí o abans?
Sí, Maccabi Haifa.
Els vuitens de final contra el Maccabi, els setzens contra el Livorno,
i després
a la fase de grups l'Espanyol va jugar contra l'Àustria de Viena,
sí.
Ajax, Zultep Waregem, Esparta de Praga i Partizan.
Això, la prèvia? Que vam fer prèvia?
Fase de grups.
Fase de grups, però sí, vam fer...
Una prèvia, no?
Una prèvia, la tercera ronda.
Sí.
Vam fer la tercera, i vam jugar contra...
Contra el Partizan, 2-2 a l'anada, allà al seu camp, i 3-1 a Montjuïc.
I farem algun desplaçament o què, Arnau?
A Bakú, a Azerbaiyán, la primera ronda.
No, està tan lluny, no? Andorra. Qui juga? Qui s'ha classificat?
Sí, que el passaport per anar allà.
És que sí.
Sí, visat.
Sí.
És que s'han classificat molts equips.
Quants països però... es necessita el passaport?
Tranquil, que encara no l'has deixat mirar, que li dic que miri l'Andorra, tu. Ja jo estic a l'Andorra.
Andorra no cal.
El Sant Julià de Tort, aquest, o algú d'aquests.
A quants països es necessita?
Calla, Dani, que em va contestar a mi, ostres.
Saps què passa? Que per molt que ara surti una llista de 60 equips, abans de quan comença l'Espanyol, em sembla que juguen dos o tres rondes. Llavors, la meitat d'aquells equips no hi seran.
No. Què passa?
Tranquil, segueix.
Segueix.
Ostres, estava parlant amb el tècnic.
Ah, és que m'estava acollonint. A veure, no, és que anava a dir... És que el Dani Solsona ha rebut una oferta d'un equip andorrà, perquè com allà ha anat al Cap de Vila, etcètera, ets jugadors tots allà a jugar. No, això sempre, cada any ha anat a jugar allà.
Cap de Vila està jugant?
Però va anar a jugar en un equip andorrà per passar una eliminatòria. Li van pagar una pasta per... Ja estava retirat, eh? Va anar allà. I diversos exjugadors.
No, però anem a...
Com es deia l'argentí aquell que també van voler fitxar?
Anem a l'important. El Dani també vol
anar... Exacte, que també va anar allà, tu. Vull dir, molts jugadors.
Vols anar amb un desplaçament o què, Dani?
El dia 25, sí, però m'he de treure el passaport, que el tinc caducat.
No cal el passaport, home.
No cal?
No
has dit que sí?
No, home, no.
I home, que no?
Tu arribes a l'aeroport i dius que ets el Dani Solsona i et deixen passar.
Això sí, em deixen passar...
Sobretot allà, ves tan allà, no?
No, però hi ha països que necessites tenir el tema en regla, eh?
Bueno, a veure, jo crec que les primeres rondes no seran... Bueno, seran les que siguin, dependrà de l'equip que tinguem i tot això i de la planificació que vulgui fer l'equip.
Com la planificació?
Planificació que vulgui fer Rubi.
I llavors, aquesta, potser vosaltres ho sabreu millor, perquè jo encara no m'ho he mirat. Els jugadors que s'inscriguin per jugar amb l'Espanyol a la fase prèvia o a la UEFA, llavors no poden jugar a competicions europees amb altres equips, no?
Ostres. Va, quan arriba l'hivern... quan arriba l'hivern ja vas amb un altre... Fitxes, al mercat d'hivern, fitxes. Vols dir, fitxes per un altre equip?
Sí, no...
No, ell està preguntant les prèvies i resulta que arriba abans del setembre de començar la Lliga. Clar, i fitxes per un altre equip.
Imagina't, comences el 25 de juliol i jugues la primera prèvia amb el Borja, amb l'Hermoso, amb el Pedrosa, amb el Roca...
I ja no poden fitxar.
Ja no poden
molt bona
fitxar,
jugada, molt bona... No? Això ho tenim que estudiar.
Truca el Tebas o un d'aquests. No ho sé.
No, quin s'ha enganxat,
Hòstia, això no ho sé com va, eh?
Perquè no els que sí que han... Per exemple, el Coutinho no podia jugar a Champions perquè l'havia jugat amb
el Liverpool.
Amb el seu país, amb el seu equip, clar.
Clar, i bueno. Van canviar-ho? El Jordi ens diu que va canviar-ho.
Ja ho buscaré, tinc el reglament per aquí, ja me l'he descarregat, ja ho buscaré.
Sí, sí, perquè aquestes coses són una mica...
El reglament, això de la prèvia, això no sé si ho trobaràs, eh? Sí.
Bueno, no es preocupi.
Són 108 pàgines, tard o d'hora.
Bueno, pel mes que ve ja ho tindrem, no?
I tu que, tu que tens un topo per allà dintre del club, Arnau, què farem amb el Borja?
No ho sé. Perquè és que jo també hi he parlat amb ell algun cop i ell... Jo em crec a ell dient que ell no té res, m'ho crec, i que és molt content aquí i que no vol marxar.
Sí, clar. No, és el que ha de dir.
Sí, Dani,
veure,
sí.
No dic que no marxi o si marxi...
Però,
o
Dani,
que...
això també, quan tu parles amb la gent de dintre i parles amb els, diguem, amb els micros apagats, també et diuen una cosa que amb els micros oberts no te la diuen.
Vale. Però, okay?
Llavors, a mi m'han dit coses, gent amb els micros apagats, que amb els micros oberts no les han dit,
sí.
I llavors a mi aquesta persona, amb els micros apagats i amb els micros encerts, m'ha dit sempre el mateix, i a mi, sincerament, no sé on te va ser, menteixo, tornant del partit dissabte, vaig sentir el Borja parlant a Onda Cero, i ell va dir que ell es veia l'any que ve jugant amb l'Espanyol a Europa.
Sí, no, a veure, que no, que està molt bé, i que està molt bé, i que no hagi tingut cap equip, que hagi, durant la temporada, al mercat d'hivern, que l'hagi vingut a buscar. Vale,
no, al mercat d'hivern sí que va vindre gent, i ell ho va rebuscar.
Vale, el que digui que ell es veu aquí a l'Espanyol, que ell està molt a gust
sí,
aquí a l'Espanyol... No, i que segurament ara ho pensa, i que es veu aquí, això no vol dir... que jo seguiré aquí sí o sí.
No, clar,
entens? Clar. Una cosa a és més... dir, no, senyors, vingui el que vingui, jo seguiré aquí.
A més, em consta que el representant l'està movent per tota Europa.
Sí, això sí.
I ja, com tu deies, a l'hivern va haver ofertes i el club el jugador Josep, van recordar que no se n'anés.
Josep, el representant mou si tu li dius que et mogui. O sigui, sí,
jo crec que és el club.
No, expliqueu.
A veure. No.
Expliqueu-m'ho, va.
No, a veure. Va, un minut només, ostres.
Jo dono la meva versió i després torneu, perdona. O sigui, hi ha situacions, per exemple. O sigui, el representant, en aquest cas, té una bicoca. I l'ofer, o sigui, la pot oferir perquè té alguna cosa que és fàcil i vendible. El jugador... En definitiva, no. Home, evidentment, si allà on vagi li pujaran i tal, però, clar, l'avantatge... O sigui, el representant dona aquest pas perquè sap que té un preu, o sigui, té un jugador amb alça i amb un preu assequible per segons quins mercats, i per això el mou. Altres és més difícil, no?, perquè dius, ostres, sí, el representant de la Piatti probablement ho tindrà més complicat, per dir-ho d'alguna manera, no? Ara, què passarà? Jo... veig difícil arribar a una...
Què passarà? La, 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 la.
Veient l'últim partit, jo...
La, 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 la.
Ramon, queden 2 minuts, aguantem.
A veure, el representant pot fer el que vulgui fer. I d'aquí un mes, quan s'obri el mercat o quan vulgui...
Està obert el mercat.
O està obert, o el que sigui, el tanquen a les tardes, el mercat.
No, a les 5, de 5 a 8 hores de la tarda.
De la tarda tanquen.
Sabeu on està la clau de tot aquest rotllo? I no us enrotlleu més. És el Xen. Si el Xen surt als Xinxones...
Una mica de respecte, deixa acabar.
Deixa'm acabar, ja està.
Tens 30 segons, Dani, va.
Ve i et diu, Borja, tinc aquest equip i aquest equip.
I
et donen això i això. Vale. I el jugador diu sí o no. Sí o no. Ho diu el jugador.
Sempre.
No, ho diu el representant. Oye, et porto cap allà. No,
home, mira,
vas cap allà si vols anar tu... Eh?
Mira el Boateng, que va arribar a Barcelona pensant que venia a jugar a l'Espanyol. Tampoc et pensis tu, eh?
No fotis.
Però el Boateng té de cervell el té una mica atrofiat.
per norma, per línies generals, i com ha de ser, i com entenc jo les situacions, és que el representant va i després et proposa el que ell té sobre la taula, i ets tu el que decideixes si vols o no vols.
Bueno, companys, tenim molts dies per davant, sí. Per parlar. Ara hem de dir...
Lo mejor de Barcelona!
No,
encara avui no.
Avui no. El que toca és...
Hòstia, bueno, és igual, ho dic jo, lo mejor de Barcelona!